16. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Benvinguts a 13. Benvinguts a la tercera temporada de 13 i en van 60. Benvinguts al programa dels esports de fons. 13. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, nutrició, material, psicologia, amb tot un equip d'apassionats d'aquest món. Un 13 on tenim espai per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, els que creuen primer la línia de meta i els que ho fan un xic més tard. Perquè aquí, a 13, hi cabem tots i és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. 13 és una producció de Ràdio Sabadell que pots escoltar a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. I avui, a 13, l'equip habitual d'Esports de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, el Robert Mayoral i l'Anna Moró, i a l'equip tècnic, l'omnipresent Toni Gonzalesi. Voleu saber què fan els membres de l'equip, on entrenen i com desenvolupen la seva fons addicció? Entrevistes, personatges, indrets, resultats i actualitat a l'Instagram, Twitter i YouTube de 13 Esports de Fons. Dubtes, sugerències, resultats o coneixeu alguna o algun fons addicte que és un autèntic heroi invisible? Feu-nos arribar a la bústia de 13. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per aquells que el practiquen i per fer-lo millor i més segurs. Quedeu-vos amb nosaltres, compartiu i encomaneu-vos de la nostra passió. Fixeu-vos els auriculars, cordeu-vos bé les bambes, que comencem.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I el que tenim aquesta setmana a 13. Després d'un cap de setmana on hem estat enganxats a la gran pantalla seguint dos grans esdeveniments, l'equip de 13 repassarà l'actualitat i els resultats del món dels esports de fons. Una setmana de rècords en el món dels 42K, tant masculí, amb l'ampli desplegament mediàtic del repte Neos, una empresa privada, com en el femení. Una setmana de rècords també a Kona, el campionat del món Ironman. Tindrem espai per a la tertúlia, amb els habituals de la taula de 13. A l'editorial, el particular moment i espai per a la reflexió i inspiració. L'heroi invisible de 13, un apassionat del món dels esports de fons que passa desapercebut a la nostra rutina diària. A Cuida't, l'espai de salut, parlarem amb l'Anna Muro, que ens ajudarà a conèixer més com som els esportistes de fons. Us proposarem una activitat ben especial per al proper cap de setmana, l'Obstacle Race de Sabadell. I com sempre, afegirem una cançó nova a la nostra playlist de Spotify, 13 Esports de Fons. Avui l'Anna Muro amb una cançó ben potent. I ara, pugeu el volum amb cura. Preparats? Llestos? Comencem!
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
És el moment de conèixer què ha passat al llarg de tota la setmana passada en el món dels esports de fons. Comencem amb trail running amb Aniol Riba. Aniol, com ho tenim? Què ha passat aquesta setmana?
Doncs aquest cap de setmana ha sigut un cap de setmana a nivell de notícies internacionals, de curses de prestigi calmat. Està tot en una calma tensa, preparat per la Limón Sky Race del cap de setmana que ve. Però tot i així hi ha notícies, hi ha notícies. I la primera notícia és de Zamora, de la Ultra Sanabria, una cursa molt particular. Comentarem dues competicions. És una ultra per etapes, una ultra de 110 km amb 6.000 metres desnivell en 3 etapes. Cursa que ha guanyat André Rodríguez, el portuguès, s'ha imposat a Pablo Villa, ni més ni menys que Pablo Villa, recordem, guanyador de la TDS aquest estiu. Es va haver de retirar i es va imposar el portuguès André Rodríguez en categoria femenina. Aroa Sio es va imposar també, una cursa molt particular pel que comentàvem de les etapes. 3 etapes de 35, 42 i 30 no sé quants quilòmetres més també, és a dir que déu-n'hi-do el cansanci acumulat al llarg dels dies. I en el mateix context de l'Ultra Sanabria també trobem la Sanabria Glacier Race, la primera cursa de semi-autosuficiència a la península Ibèrica. Una cursa de 254 quilòmetres, 254 ho heu sentit bé, i 11.000 metres de desnivell. Quants participants van haver-hi? Pensareu, potser molts, estem comentant aquí una notícia important. No, estem comentant una notícia que és molt important pel mèrit que té fer això. Només 14 participants, dels quals 7 van acabar. Només 7 finalitzadors. Victòria pel basc, bregat en terres difícils, Imanol Alisson i per la portuguesa Mariana Machado. De Zamora viatgem cap al desert. Volem comentar la victòria també d'Anna Comet, que està preparant la Maratón de Sables del 2020, i per fer això ja està començant a fer proves per anar entrenant-se. 61 km pel desert a la Desert Run, victòria per l'Anna Comet després de ser mare ja fa uns quants mesos, però encara readaptant-se en la competició. Atenció, perquè comentava que pot ser que pateixi amb les ampolles. Ja us dic jo que corre al desert, que no ho he fet mai, s'ha de patir per les ampolles o pel que sigui els peus, perquè ha de ser realment molt dolorós. La veurem també d'aquí unes setmanes a l'Everest Trail Race. També comentava la notícia de François Daen, que ha abandonat el seu repte, campió, recordem, també de l'UTMB en anteriors edicions, ha abandonat un repte que es va posar ell sol, la Pacific Crest Rails, Trail, una ruta per la costa nord-oest dels Estats Units de 900 km, però que amb temperatures de 18 sota 0 i amb neu l'han obligat a retirar-se. I per últim, recordar amb el que començàvem que estem molt pendents de la setmana que ve de la Limón Sky Race, l'última prova, la prova final de les Migo Run World Series, unes sèries que durant tot aquest any hem parlat molt, que han donat moltes notícies, i on veurem els 115 millors atletes del món, 115 entre nois i noies, 115 millors atletes del món que competiran en una prova que puntua més del doble encara que les altres i on s'ho jugaran realment tot. Favorits, l'Oriol Cardona, el Rui Ueda i els Eitaid Malek en el cas dels nois, tot i que encara hi ha altres corredors amb possibilitats, i en el cas de les noies estarem molt pendents de la Sheila, de la Ragna i de la Johanna Astrom, que estaran allà donant-li canya, però també amb altres noies amb possibilitats. Amb tot això estarem pendents i res, a calçar-vos les bambes i a córrer.
I del món del trail running, toca el moment de les dues rodes, toca el moment de les bieles, toca el moment de Xavi Palai.
El ciclista holandès Bauke Mollema s'ha imposat aquest dissabte per davant d'Alejandro Valverde i del colombià Egan Bernal en la cursa italiana i Lombardia. És la darrera clàssica monumenta de l'any i s'ha format per un recorregut de 243 km. I el ciclista belga Jelle Walay s'ha fet amb la victòria de la 113a edició de la clàssica francesa Paris Tours. S'ha disputat aquest diumenge amb un traçat de 217 km i ha format part del calendari de la Unió Internacional Ciclista Europe Tour. Passem a bicicleta de muntanya. Aquest diumenge ha tingut lloc la 21a edició de la Tramunt, que ha tornat a fer honor a la seva fama i ha oferit un recorregut únic en les UCI Marathon Series. Cursa amb sortida des de Sant Esteve d'en Bas i amb un traçat que ha constat de 72 km, el 85% dels quals ha transcorregut per corriols, el que demostra que la província de Girona és un paradís ideal per la mountain bike. La prova masculina se l'ha endut l'alemany Julian Schelp i la femenina l'eslovena Blaža Pinterič. Claudia Galicia ha aconseguit una meritòria segona posició i Txell Figueres ha entrat tercera. En homes, Francesc Guerra ha estat el primer ciclista de casa en arribar a meta i s'ha quedat a les portes del podi amb una quarta posició i davant de molts dels habituals en la Copa del Món.
I del món dels pedals anem ara a la notícia que ha acaparat el món de l'esport aquesta setmana. Setmana de rècord, setmana d'atletisme. Ens n'anem amb el Llorenç Esteve.
Molt bones, Aleix, i molt bones, companys de 13. Com bé dieu, ha estat totalment la notícia, jo crec que de l'any. Podríem parlar de la notícia
del segle
inclús, segle, sí. Vull dir, o no, ja ho veurem, perquè potser més endavant canviarà.
Sideral.
La qüestió, Eliud Kipchoge, 1:59:40. Nom per la història, quedarà marcat per sempre, on l'atleta kenià ha sigut el primer ésser humà en trencar la famosa i mítica barrera de les 2 hores en els 42 quilòmetres. Un esdeveniment mil·limetrat, organitzat per la química Ineos, conjuntament amb Nike, en el pulmó verd de Viena de Prater, on es corria a 9 graus clavats, en concrets, vull dir, ni un més ni un menys, 70% d'humitat i 0 km per hora de vent. Un esdeveniment mil·limetrat, organitzat per la química Ineos, conjuntament amb Nike, en el pulmó verd de la ciutat de Viena, de Prater, a 9 graus, a menys de 70% d'humitat i a 0 km per hora de vent. Un equipàs format per 40 lleves, totes elles de renom, Lomong, Corir, Lagat, Coeck, Kiplimo, Germans Ingebrigtsen, etc., se situaven darrere d'un cotxe que anava marcant el ritme i el traçat amb un làser, tot protegint el monstre Kipchoge. Els parcials de 5 quilòmetres anaven passant fins al 35, calcats a 2,50 al quilòmetre, és a dir, marcant un 14-14, valga la redundància, no? 14-14 a cada 5 quilòmetres fins al 35, punt en el que se'l va veure patir un momentet, però res, un momentet, que va baixar una miqueta el ritme, però a l'últim quilòmetre va poder apretar Gaudí amb les llebres per darrere, que li van deixar la glòria, aquest últimes passes, la sancada, com s'allargava i com disfrutava, per acabar marcant aquesta hora 59 i 40 segons i disfrutar del que és la història. No és un rècord vàlid, tothom ho sap, però és una cosa històrica que mai més es tornarà a repetir, mai més hi haurà per primera vegada un ésser humà trencant les dues hores.
I d'aquestes bambes que van fer el rècord d'un home baixant de les dues hores, aquestes polèmiques bambes que ja en parlarem, unes bambes molt semblants, o si per si no eren les mateixes, amb lleugeres modificacions, els experts segur que ho analitzaran, aquestes mateixes bambes en un cos femení també van batre rècords.
Totalment. Aquest sí que és un rècord oficial, un rècord vàlid per la federació, i és que la keniana Brigitte Kosgei, que també n'haurem de parlar més endavant, bat el rècord de la marató en categoria femenina. Baixa per primera vegada de la barrera de les 2 hores 15, que també s'havia parlat d'una cosa ben difícil, ja que feia 16 anys que no hi havia una dona corrent en 2:15 i en aquell moment es va quedar una mica lluny d'aquesta barrera. Doncs sí, Brigitte Kosgei, 2 hores 14 minuts i 4 segons, a punt de baixar encara una mica més. Cal destacar que aquesta atleta partia d'una marca de 2 hores i 18 de l'any anterior i estava en la 7a posició del rànquing mundial, amb la qual cosa està seguint una progressió molt gran que segur que donarà molt de sí, ja que només té 25 anys.
Doncs fins aquí l'atletisme, amb uns realment amb uns temps espectaculars de rècord. I del món de l'atletisme toca ara parlar d'un altre dels epicentres del món esportiu d'aquest cap de setmana. Toca parlar de triatló. Toca parlar amb Robert Mayoral.
Molt bones, companys de 13. Doncs aquest cap de setmana hem tingut la prova reina de llarga distància per excel·lència, que és l'Ironman de Kona. A banda d'això, també hem tingut l'èlit nacional de triatló competint en una prova Pro Tour, una prova pilot a Pontevedra, que ha reunit els millors triatletes, diguéssim, de curta distància. Aquesta prova, organitzada per la FETRI, ha tingut els millors triatletes del moment. Comptava també amb Javi Gómez Noia, Mario Mola, Fernando Alarza, Ivan Ranya, entre tot el jovent en progressió, Lluc, Genís Grau, etc. I la prova es constava en dues semifinals de distància super sprint, on passaven els 10 millors de cada semifinal i els 4 millors temps per disputar la gran final. Finalment es va agrupar tot el dissabte, perquè la previsió meteorològica pel diumenge era molt dolenta, i es va fer la semifinal pel matí i la final per la tarda. Per la tarda, a la gran final es disputaven dos super sprints seguits, on en categoria femenina la guanyadora va ser Anna Godoy en un final de photo finish amb Annette Jenkins, i el tercer lloc el va ocupar Carol Routier. En categoria masculina, Mario Mola va fer bons els pronòstics, es va adjudicar la prova davant de Serrat i un sorprenent Gómez Noia, que també té la xispa per competir en un super sprint. Cal destacar també l'actuació de la triatleta catalana en progressió, Clàudia Pérez Pay, amb una 12a posició a la final.
Escoltem què ens diu Clàudia Pérez Pay sobre aquest nou format de prova.
Hola a tots, doncs ja estic a casa després d'un fin de bastant intens. Us explico una mica, el de Pontevedra va ser algú que va fer la FETRI així bastant improvisat per innovar, era un format molt diferent. Al matí ens repartien a totes les triatletes espanyoles que ens havíem classificat, on estava la Carol Routier, l'Anna Godoy, la Inoa Murua, és a dir, noies bastant importants. Ens separaven en dos semifinals, aleatòriament, i d'allà ens classificàvem 10. Llavors es feia una final aquella mateixa tarda, tot va ser durant el dissabte, perquè el diumenge donaven pluges i estàvem amb alerta groga, llavors es va anul·lar tot el diumenge. I a la tarda fèiem dos triatlons super sprints seguits, sense parar, les 24 millors que ens havíem classificat, 10 de cada semifinal i 4 per temps. En el meu cas em vaig poder classificar al matí bastant bé, vaig quedar sisena de la meva semifinal, i a la tarda doncs va ser molt agònic, era tot molt ràpid, perquè a cada segment, és a dir, la primera natació, la bici, el córrer, la següent natació, la bici, eliminaven a dues persones, les dues últimes. Llavors havies d'estar tota l'estona pendent de si algú venia per darrere, de si no. Bueno, Va ser molt emocionant, la veritat, un ambient espectacular. La carrera de nois també va ser increïble, viure-la des de fora. Va ser tot molt divertit, vaig gaudir moltíssim. I la veritat és que està molt bé, perquè cap a final de temporada pues, és ideal que ens ajuntin a tots, els que ens ho hem guanyat, el que ens ho mereixem, després de fer una bona temporada, poder anar aquí amb gent de nivell, fer alguna d'aquest estil diferent. Bueno, jo la veritat que vinc molt contenta, molt feliç, com a resultat està bé, sempre pot ser una mica millor, però la veritat que està molt bé. Jo encara no m'havia mogut en aquestes distàncies i estic molt, molt, molt feliç i contenta, de veritat.
I de la Clàudia ens n'anem una miqueta més enllà, oi que sí?
Doncs sí, ens n'anem a Kona, a la meca del triatló de llarga distància.
On va néixer el triatló?
On diuen que va néixer. I bueno, ja ens trobem en una prova multitudinària, una prova que reuneix un 73% de participació masculina i un 27% femenina, 1.683 homes i 669 dones, on competeixen també els 50 triatletes èlit millors o que han fet més mèrits per estar aquí a Kona. Doncs va haver doblet alemany. Jan Frodeno va fer bons pronòstics en categoria masculina i una, diguem, sorprenent Anna Haug va guanyar la categoria femenina. Jan Frodeno ha tornat, si es pot dir que en algun dia va marxar.
Se n'havia anat, exacte.
Va tornar a guanyar per tercer cop la prova, recordant que va guanyar també el 2015 i 2016, i a més va fer amb rècord de la prova, 7:51:13. Ja no és suficient només baixar de 8 hores a Kona, sinó que es van rebaixant minuts i minuts. Jo Sandberger va dominar la prova al segment de natació, que no va ser gaire ràpida degut a l'onatge i les fortes corrents que hi havia. Des del segment ciclista, Frodeno ja pren la iniciativa i en Brownlee doncs, volen trencar la cursa ben aviat. Primerament encapçalen el grup Frodeno, Brownlee, O'Donnell, Clavel i Amberger, però no poden marxar del tot fins que més endavant Frodeno i Brownlee decideixen ja fer un canvi de ritme important i trencar la carrera. Al quilòmetre 60, Patrick Lange abandona per problemes físics i bueno, teníem el guanyador de les dues últimes edicions, doncs no pot revalidar el títol. Al capdavant queda Frodeno, O'Donnell, també un sorprenent O'Donnell, dona guerra, s'enganxa al grup i és capaç d'arribar en segona posició a la T2. A 20 quilòmetres del finalitzar del circuit ciclista, Frodeno marxa tot sol i comença a obrir diferències. Arriba a la T2 amb 4:16. En 4 hores 16 de parcial de ciclisme i 2 minuts sobre O'Donnell, 3:44 sobre el següent grup on ja hi havia Kienle, Brownlee, Burf, Sanders, un altre grup de nombrosos favorits. La cursa a peu és un monotema de Jan Frodeno on fa bons els pronòstics, cursa molt de seny, molta calma, ritme constant i un altre excel·lent parcial de 2:42, molt sòlid, per acabar amb aquest 7:51:13. Cal dir també que O'Donnell, segon tota la cursa, va fer una cursa també molt sencera, sense perdre gaire temps fins al tram final respecte a Jan Frodeno, i pot mantenir la segona posició, també sorprenent, amb 40 anys aquest triatleta fa la seva millor actuació de la seva vida. També sub-8, i Kienle tanca el podi a 10 minuts ja de Frodeno, doncs, sorprenent també un veterà Kienle que torna al podi de Kona. Destacar també la participació dels espanyols Eneko Llanos, 29è, i Clemente Alonso, 34è. En grups d'edat, destaca sobretot el doblet espanyol del grup d'edat 30-34, amb Iván Cáceres guanyador amb 8:47, sorprenent el temps, i Javi Pérez, tercer, els dos amb una marató de 2:55, millor que inclús la d'Eneko Llanos, que va ser de 2:56. I en categories femenina, doncs, la prova va ser molt divertida. Un monòleg de Lucy Charles, el segment aquàtic i tot el ciclisme, que van obrint diferències des dels 3 minuts fins als 8 finals, amb la qual va arribar a la T2, amb un parcial també molt bo en ciclisme, 4:47, sobre un grup de 5 perseguidores, on no hi era Daniela Riff, la gran favorita de la prova i guanyadora de les 5 últimes edicions. Riff ja va donar símptomes de debilitat i de no sentir-se còmode al ciclisme. La natació va sortir en els seus temps, però el ciclisme anava perdent temps mica en mica i va arribar amb 13 minuts de diferència respecte a Charles a la T2, en el lloc desè. La marató comença a un ritme trepidant. Lucy Charles està fent la seva cursa, però per darrere una sorprenent Anne Haug comença a remuntar i al quilòmetre 26 es posa líder, destronant a Lucy Charles, que havia liderat la prova des del primer metre de natació. Lucy Charles en aquest punt s'enfonsa i Anne Haug, amb un parcial de 2:51 a la marató, guanya la prova, i amb 8 minuts de diferència sobre Lucy Charles, que finalment es refà una miqueta i recupera la segona posició a 3 quilòmetres del final de la prova. Daniela Riff aguanta en cursa valenta amb una marató de 3:20, acaba en 300a posició a més de 34 minuts de la líder i trenca una ratxa de 1.825 minuts invicta i sempre sub-9 i al tanto des del 2014, que no havia fet mai un temps superior a les 9 hores. Gurutze Frades tanca el top 15 amb un excel·lent marató també, 2:58 crec, i bueno, tanca la seva millor actuació també a Kona.
Destacar en Haug, tant com Frodeno, gent que veiem habituals a les World Series, a les quan eren Dextro Energy Series, al voltant del 2008, 2009, 2010, i que tenia un corre supersòlid, el que va ser en distància olímpica, si no sortia el primer grup ja es quedava enrere, però sí. El que tenia, té un corre supersòlid
d'Alemanya. Sí, aquí va tenir inclús fins al quilòmetre 30, tenia una predicció de marca de 2:45 a la marató, i al final, bueno, suposo que ja al passar...
Ja veiem que havia passat, ja està.
Va aguantar, però bueno,
déu-n'hi-do.
Un timpazo.
Déu-n'hi-do, doncs fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana, que ha estat farcida de xifres, de números i de patiment.
XIII, els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Bones, Anna. Ets la doctora Muro, però avui estem una miqueta encostipades, oi que sí?
Una miqueta.
Escolta'm, però per molt que estiguem encostipats, l'objectiu és curar-se. Això vol dir que t'has fixat un objectiu de poder, que és palpable, d'aquests que dius.
Sí.
Però avui ens vens a seguir parlant d'objectius, i palpables o no, però són els metaobjectius?
Sí, que no són tan palpables, que és una mica el perquè que hi ha darrere del que fem, i una mica de les necessitats de fer el que fem, no? Perquè a vegades, realment, jo, quan us veig a tots vosaltres, dic que esteu com una cabra. O sigui, realment, vista a les ulls de la gent que no practica esports de fons, dius, per què feu el que feu? Llavors, clar, aquí anem una mica als metaobjectius, o que és, recordeu que vam parlar dels objectius de procés i els objectius de resultat, que els objectius de resultat és, bueno, posar-nos una mica els objectius de la temporada, que és el que volem aconseguir, a quines curses ens volem apuntar, quines bambes ens hem de comprar, que són els del procés, però darrere de tot això, doncs, vam dir que hi havia, doncs, uns metaobjectius, és a dir, doncs, motius més enllà de que explicarien el per què decidim fer els esports a fons. Llavors, teníem, recordeu, us vaig comentar que hi havia els motius homeostàtics o de regulació de l'organisme, entenent que som uns biotipus amb unes necessitats i unes diferències individuals, que tenim uns llindars biològics que marcaran el que necessitem en el nostre dia a dia. I hi havia uns motius de creixement, que aquests els deixarem una mica per més endavant. Si recordeu, en l'anterior programa vam parlar ja d'un parell de factors, que eren l'activitat i l'agressivitat-hostilitat, que eren, diguem, darrere de l'activitat hi ha els nivells basals de cortisol, que ens marquen les necessitats d'activitat diària. Ja vam dir una miqueta, doncs, que hi ha gent que quedant-se al sofà sense fer res és molt feliç, no té la necessitat de sortir com nosaltres.
No té les cuques.
També després teníem la necessitat de competir, la necessitat, doncs, d'afrontar reptes i lluitar, que és una, que això està marcat pels nivells de testosterona, que això es veu molt clar, si tu fas experiments amb les ratetes de laboratori, si els hi fas una injecció de testosterona, doncs es posen totes a barallar-se i a reproduir-se, és el que hi ha darrere una mica de la testosterona. Llavors, també relacionat amb els nivells de testosterona i amb el gen DRD4, hi ha un factor de personalitat molt marcat biològicament, que és la percaça de sensacions o d'aventura, que seria la gent que té necessitat d'estímuls nous, complexes i diferents. Hi ha gent que no en té cap, ja ho sabeu, que prefereix també, doncs, tenir una vida de comptable, totalment predictible, I en els esports de fons, precisament, doncs sí que ja s'ha observat en diversos estudis que hi ha una gran necessitat, i s'ha observat genèticament, i el DRD4, els al·lels curts, fan que una persona necessiti entrar a l'aventura, aventurar-se a coses noves i diferents. També està relacionat una mica amb els nivells de dopamina, que són la base motivacional del que es diu el sistema d'activació conductual, que és la búsqueda de recompensa immediata. Està íntimament relacionat també amb la impulsivitat i els nivells doncs, d'aconseguir coses. És allò que diem, de posar-nos objectius. Hi ha gent, el perfil més reflexiu o la gent que li agrada més llegir o anar al cinema i tot això, no tenen aquesta necessitat ni d'aventures ni d'aconseguir reptes. Llavors només els que som una mica així entenem el per què ho fem. No? Llavors recordeu, gent DRD4 i nivells una mica de dopamina. Llavors trobem un altre factor biològic de personalitat, que és la sociabilitat, que és les persones o que tenen necessitats afiliatives, i això té a veure amb l'oxitocina, que aquí ja entrem en els estrògens. Si les dones anem juntes totes al lavabo, doncs és perquè ens agrada doncs, afiliar-nos. De fet, fixeu-vos-hi que en el món animal les femelles anem acompanyades bàsicament per motius de criança. Fixeu-vos les elefantes, són les manades d'elefants són elefantes, i els elefants, com sempre, van sols. Les necessitats afiliatives són necessitats de compartir, de conèixer, de connectar amb gent. Els éssers humans, evidentment, no som animals, i hi ha diferents biotips i persones doncs, que necessiten doncs, afiliar-se amb companys, amb clubs, per compartir. Quan fem això de les xarxes, també doncs, d'ensenyar el que fem, és també aquesta necessitat d'afiliar-nos amb els altres. Però també hi ha el contrari. Gent que té potser nivells baixos d'oxitocina, el que necessita és desconnectar. I buscar una mica estar sol, reduir el contacte social i facilitant la connexió amb un mateix. Que potser a vegades, jo per exemple, que tinc una feina molt social, jo quan vaig a fer els meus esports vaig sola perquè necessito aquest moment de connexió doncs, amb mi mateixa i de desconnectar precisament. I finalment hi ha el que serien les necessitats de reduir tensions i estrès, que aquí ja entraríem en un factor que molta gent no li agrada reconèixer, però és el neuroticisme ansietat, que són els nivells de por. Hi ha molta gent que es posa a córrer i que es posa a fer esport doncs perquè por a estar malalt, por a morir, por al deterioro físic, por a que tot caigui. Llavors, evidentment, això està relacionat amb els nivells de serotonina i les dinàmiques de monoamines.
Això seria no assumir que et fas gran o que et fas vell?
No, assumir. És senzillament assumir que ens deteriorem i que precisament l'esport i l'activitat física és un dels factors protectors de la salut. Llavors, hi ha dos motius. Pot ser un, el precisament fer esport doncs, per evitar i per aquesta por saludable de malaltir o de la por a la mort i per això fer-nos forts per afrontar les malalties. I també hi ha les persones que ho utilitzen com una canalització de l'estrès, realment de les emocions tòxiques acumulades durant el dia, doncs poder-les descarregar perquè d'aquesta manera, doncs, si tu tenses la musculatura quan acabes l'activitat física, destenses i per tant també pots desconnectar i descomprimir, d'acord? Hi ha un tercer motiu en aquest factor, el neuroticisme ansietat, que també té a veure amb la necessitat d'agradar als altres.
Això no la vigorèxia estaria per aquí?
I tant, clar, però aquí ja entraríem en les persones que fan la pràctica física per agradar als altres.
O per agradar-se a ells.
Bueno, però quan tu bases la teva autoestima en només en lo físic, aquí tenim un problema, perquè és evident que a partir dels 40 tot cau. Llavors, clar, si no acceptes...
No, els que tenim 40 aquí a la taula, no.
No, però a veure, és un motiu bo en el sentit de que saludable, no? De que ens cuidem i tot això, però clar, la vigorèxia estem parlant d'una malaltia que és com l'anorèxia, Sabeu que l'anorèxia és la deformació mental de veure't de la teva autoimatge, que les noies tenim l'ideal de que el bonic és estar prim i els nois teniu el problema de pensar-vos que el bonic és estar musculat. Això té a veure també amb temes animals, perquè precisament les dones, com que el que volem és sentir-nos protegides, doncs els homes us penseu que ensenyar els músculs ja ens agradarà, no? Quan realment la fortalesa no és la fortalesa física, sinó la psicològica, i això no és tan fàcilment visible, no? Però bueno, dit això...
Aquí parles com a especialista i com a dona.
Correcte.
Sí, hi ha un to personal.
De fet, he sigut monitora de gimnasos i conegut a molts homes que es pensen que, clar, coneixen els que molt bé, físicament esteu molt forts, però quan a la vida hi ha un estressor, us feu caqueta. I això és un clàssic, també. Llavors, aquí és on es veu la fortalesa, que la fortalesa no només està en els músculs, sinó que aquestes hormones que us estic dient també configuren les dinàmiques cerebrals i conductuals. Val? Llavors, clar, si una persona fa esport per voler ser acceptat pel grup o per agradar als altres, és un problema molt gran d'autoestima. Val? L'altra cosa és que tu t'agradis més a tu mateix i ja està, però l'altra cosa és que tinguis, que t'associis a que el model bonic o ser acceptat serà perquè tens un cos bonic. Llavors, bueno, aquí ja seria, doncs, no seria un motiu, diguem, tan homeostàtic, sinó
això,
més social.
Suposo que en una etapa adolescent, o si s'han anat resolent psicològicament les etapes pròpies del creixement de la persona, hi haurà etapes com adolescents on potser aquest fet hi serà molt més gran, no?
Jo el tinc ara. No, jo quan era adolescent m'importava ben poc, la veritat. És ara potser que et fas gran, el que diem, entra una mica la por a la malaltia, perquè la por, doncs, el deterioro, quan et comences a afrontar ja, doncs, amb moments difícils, doncs és que dius, bueno, o em poso en forma o això cada cop va pitjor. I llavors també quan ets mare, quan ets pare, la necessitat d'estar fort i també de protegir. Llavors la por també actua com un revulsiu per posar-te a fer, doncs, esport. Clar, això varia al llarg del temps, varia amb les edats i evidentment, doncs, varia en funció de les moments i les etapes vitals. Però sí que s'ha de dir que això és bastant estable, quan parlem de factors biològics de personalitat, és bastant estable i consistent en el temps i en les diferents situacions. Llavors, podríem fer una... Com creieu vosaltres que són els esportistes de fons? A veure, anem a repassar els cinc factors, no? Activitat, hostilitat, impulsivitat i barcassa de sensacions, sociabilitat i neuroticisme, ansietat. Digueu-me, no cal que endivineu tots. Com creieu que els nivells d'activitat estan amb els esportistes de fons? Alts o baixos?
Home, jo entenc que alts, no?
Alts. Que tots els que esteu aquí...
Sí.
Què us passa si us diuen que heu de fer repòs o que no podeu... que teniu una lesió i heu d'estar a casa?
Costa molt d'assumir, jo crec, perquè els esports de fons...
Impossible.
Entenem que la regularitat és molt important. Llavors, a vegades costa assumir.
Clar, vosaltres no ho veieu, però jo quan us veig als Instagrams i els vostres perfils, que no pareu, és que no pareu. Jo, a mi em diuen que no paro, però és que vosaltres realment teniu uns nivells d'activitat molt alts, clar, quan compréssim amb algú altre, és el que us dic, clar, vosaltres compareu sempre amb els de dalt, però si miréssiu la majoria de la població, els vostres barems estan molt més alts, això està comprovat, sí. Agressivitat, hostilitat, en el bon sentit, no en el sentit de violència, sinó la competitivitat.
Jo sóc competitiu.
Agressivitat.
Jo parlo per mi, jo sóc competitiu. Però
totalment.
Tot, des d'un entreno a competir si vol, però sí. I si puc guanyar-los a tots els que estan aquí, per molt que si sé que estan passant-se malament, els ajudi. Però si en un entreno no estem d'allò, però si puc guanyar-los, els guanyaré. I no, a mi fer per fer, no.
Clar, llavors fixeu-vos que a més és diuen, clar, que és una cosa o l'altra, no? Si tu a més també fas activitat, que el que genera és més musculatura, el cervell genera més testosterona. I a més et genera més un punt de realment encara de més competitivitat. És una forma...
És un peix que es menja de
cua. Es retroalimenta. Molt bé, és així, i realment la competitivitat és sana, allò que parlàvem l'altre dia, que a vegades és amb els altres, a vegades és amb un mateix,
uh-huh.
Vale? Aventura i percaça de sensacions.
Pues també, jo també...
Aquí sí, no? M'he perdut una mica, vull dir, no entenc el titular
no
com a tal,
L'Aniol no diu res, quan se'n va pels... a voltar pels cims, això què?
Jo desconnecto.
Però és una aventura, no?
Sí, clar.
Saps què passarà, els perills que et pots afrontar?
Home, realment sé què passarà en un 90% de...
Però què els hi passa als aventurers? Els bons, a diferència d'un impulsiu?
Ah, és que jo no sóc aventurer, jo em vaig a la muntanya...
No, què va...
No, vull dir, o sigui, jo...
Ho porta molt calculat,
És que un moment, és que la diferència amb un impulsiu és que l'aventurer ho calcula tot. Tu pots tenir l'impulsiu, la diferència és que l'impulsiu veu una piscina i no es pregunta si hi ha aigua, si hi ha cocodrils, estira l'aventura. L'impulsiu és no ser conscient. L'aventurer mira, veu que hi ha cocodrils, veu que hi ha l'aigua i diu, em vaig a preparar per tirar-me.
Però, jo crec que no sóc ni impulsiu ni aventurer, ara
impulsiu
que ho dius.
Impulsiu potser no, però aventurer sí. Evidentment, molt menys aventurer que els que fan escalada.
Jo si veies els cocodrils, el que faria és apretar una mica més el ritme per escapar-me als cocodrils.
Sí, de fet, els escaladors hi ha altres esports que són molt més aventurers, Però hi ha un nivell d'aventura gran. Sociabilitat.
Home, déu-n'hi-do. Jo també t'he dit que a vegades vaig sol, però sí, home, és una cosa, és una activitat que es comparteix, perquè són aficions... No?
Bueno, hi ha de tot, aquí hi hauria una mica de tot, no?
Depèn, jo també, depèn de l'època de l'any, depèn de l'objectiu que planifiquis.
Sí, la sociabilitat és més variable.
Si fa molt fred, jo crec que el factor social t'ajuda, perquè quan fa fred costa sortir de casa, no?
Vale, finalment, neuroticisme, ansietat, això és tan personal, oi? Jo sóc molt, ja us aviso ara. Jo necessito treure les tensions per...
Jo també, home, a mi m'ajuda.
A mi m'ajuda
molt. Jo reconec, i sí que és cert, és que si... descarregues tot el que has anat acumulant, això és veritat també.
I de fet he començat a fer esport trial running per por a la malaltia i la mort.
Us ho dic així. Això no.
Sí, sí, totalment.
Jo crec que té una relació, però bueno, en el meu cas almenys no hi veig una relació directa.
És jovent.
No va connectat com a tal.
Bueno, aquí ho deixaríem i el proper dia ja seguirem parlant de més motius.
Ens anem coneixent, molt rebé. Moltes gràcies, Anna.
13.
Toca reflexionar i parlar sobre algun dels temes d'actualitat. Arriba el moment de la tertúlia de 13. Avui, a la tertúlia de 13, amb la doctora Muro, Robert Mayoral, Llorenç Esteve, Aniol Riba i qui us parla, l'Aleix Muñoz. I de què volem parlar aquesta setmana? Quin és el tema que tenim damunt de la taula, nois i noia? Doncs tenim el que seria el tema del dopatge tecnològic. Després d'aquests rècords estratosfèrics sobre la distància de 42,2 quilòmetres d'una empresa molt famosa i a part d'una química com pot ser la Ineos, que són els que l'han perseguit i han fet aquest supermuntatge mediàtic, damunt de la taula també es posa el tema del dopatge tecnològic. Les sabatilles que portava el senyor Kipchoge quan va baixar de les 2 hores i les mateixes sabatilles, o bé amb una modificació, com deies tu ara, Robert, també, que portava la noia que va batre el rècord també del
revés,
món.
Al revés, el que portava la modificació era... Kipchoge
i les que podríem trobar en una botiga.
Correcte.
Serien les que de la noia que va batre el rècord
de
fet, del món.
De fet, en el vídeo es veu com tots els atletes portaven la mateixa sabatilla, sí, excepte ell, que la portava ja en colors invertits i la sola també era
una mica diferent.
Ja, la realitat és que diuen que és una sola com de carbono, que el que fa és que absorbeix millors impactes i fa un retorn cap amunt, amb la qual cosa, clar, t'ajuda a absorbir i llançar la següent.
L'altre dia sortia en una empresa que estava comentant la sabatilla i la flexionava i la deixava anar i sortia disparada la sabatilla, però brutal. I només plegant-la de sola i...
sortia brutal.
Sí.
Sigui o no, aquí estem amb el debat aquest del dopatge tecnològic, o el que també vindria lligat, per una banda, seria dopatge tecnològic. Quan parlem de dopatge tecnològic, hem parlat amb ciclisme, vindrien a ser els motorets elèctrics que va haver-hi un temps i que la UCI comprova sempre que les bicicletes no portin cap motoret indexat. I en aquest cas, aquí estem parlant d'una bamba si compleix la normativa de percórrer, i també hi ha una cosa, la tecnologia...
Però no és el mateix un motoret que una bamba. Que una sabatilla.
Clar,
la sabatilla sola no corre.
Aquí el tema està avui, que vull que digueu vosaltres què en penseu d'això, de si existeix o no existeix el dopatge tecnològic, o si no hauríem de córrer tots descalços, sense roba, sense prendre ni un gel, ni tenint abast tot. Com ho veieu,
jo això? Jo crec que aquest cas és un cas molt concret, i també parlo des de la desconeixença, és a dir, m'agradaria poder tenir a les mans unes bambes d'aquestes i poder fer comparacions i que hi haguessin experts que ens diguessin, doncs mira, aquesta té això, 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 i poder-ho veure per poder opinar, diguem-ne, amb tota la raó que podria arribar a tenir, no? Però sí que és cert que, clar, en el cas d'aquest repte, ja no parlo ara del cas del rècord femení, però en el cas d'aquest repte és un repte que està estudiat fins a la mil·lèsima tot, i les bambes també, evidentment, i malgrat que puguin ser unes bambes supersòniques, el paio aquest ha de córrer,
sí, sí, per
anar dos 50, per anar dos 50 durant 42 quilòmetres i 195 metres has de córrer. Jo això, quan jugava a futbol fa un temps, recordo tenir de petit una conversa amb un entrenador que em deia, les bambes no fan el jugador, no? I crec que té tota la raó. Ara és cert que com més còmode vas,
millor pot rendir.
I la reactivitat, el que comentava el Robert, no? Vull dir, la reactivitat al final el que t'està donant és que pel mateix temps vagis pues, 10 centímetres més lluny. Llavors, si comptes el número de passes que fas al llarg d'una marató, pues, i estàs retallant 10 centímetres a cada passa, o més ben dit, l'estàs allargant 10 centímetres, no? Doncs al final arribes abans, vaja, vull dir, és una mica així, no? Però bueno, sí que és cert que dius, a on està el límit, jo crec que al final sí, hi ha uns barems, no? I tothom d'allò, vull dir, les marques que s'espavilin i que busquin el límit.
Però les marques evolucionin.
Sí, que estaria bé anar sense bambes i que hi haguessin mamuts que ens persegueixen o lleons, no? A veure què tal si correríem, a veure quan correríem.
Naturalment.
S'ha qüestionat molt i en principi no sembla que s'hagin de prohibir aquestes sabatilles. Vull dir, s'han estudiat i donen tot legal, no? No és com els banyadors aquells, aquella època, els trajes aquells que portaven un component una miqueta semblant al neoprè que volaven totes les marques. Aquí s'ha estudiat i sembla que no hi ha res a prohibir. És també com fa anys quan va sortir l'alta tecnologia, la de Boost.
Sí, no, totalment. És el mateix, busca ser el mateix, buscar aquest punt de reactivitat. Clar, no?
Ara que té aquest punt, la té aquesta marca, i de fet tots els atletes que ara estan destacant i estan guanyant, donen la casualitat de que tots porten. Vull dir, el triatló també, campionat d'Espanya, els tres primers en distància olímpica portaven aquestes sabatilles. La campiona d'Ironman, Anna Haut, també portava aquestes. Vull dir, mira, algo tenen aquestes sabatilles quan vull ajuden.
Aquesta empresa, no direm la marca perquè és Nike, el que està clar és que aquesta empresa està fet una feina d'I més D i ha evolucionat i han donat ara amb el clau amb un element que segurament facilita la feina.
Segurament.
Que facilita la feina, com bé deies tu, Anna, no vol dir que ens la regalin, la feina.
No, clar.
Perquè ja, a mi em poden donar aquestes bambes
que no ho fem,
que no
això.
S'haurien per fer el relleu per arribar al làser 2 metres.
Regalar tampoc crec que te la regalin, eh? Pel preu que tenen, tampoc crec que, que ningú te la regali.
Avui llegia una notícia relacionada amb això, de polèmica i tal, i citava una part d'un article, l'article 143.2 del reglament de la competició de l'IAAF, que és on potser hi havia la polèmica, no? I us llegeixo aquest fragment, diu: el propósito de las zapatillas es proporcionar protección y estabilidad en los pies y una firme adherencia sobre el suelo. Tales zapatillas, sin embargo, no deben estar construidas de tal modo que proporcionen a los atletas una ayuda o ventaja injusta. Deben estar razonablemente al alcance de todos en el espíritu de la universalidad del atletismo.
Bueno, és que és molt maco, però estem dient que no és un grup d'esplai.
Sí, no, clar. Però jo quan l'he llegit, llavors, sí, m'ha vingut al cap certes qüestions, perquè jo en un inici no m'havia plantejat, i de fet encara no ho faig, o sigui, penso que té tot el mèrit del món fer el que ha fet, i més pensant que tots els atletes d'elit tenen accés a aquestes bambes, és a dir, si ho ha fet ell, i només ell, és perquè és la persona més capacitada, no?
Això està clar.
Evidentment, potser Adidas té un tio que corre molt, però com que no té aquestes bambes...
Exacte.
M'entén, per exemple, això també és...
Exacte.
Clar, i llavors, el sou cadascú també ha d'anar per qui li paga el sou.
Exacte. I entenent que són unes bambes i que deuen tenir uns materials de l'hòstia, perdoneu per l'expressió, però que són unes bambes, al final, si pares a pensar al llarg de la història, doncs sempre hi ha hagut millores de material. I la bici del Perico no és la bici que porta ara
el Froome,
és igual. Sí. Està clar, i amb les bambes, doncs igual. I al final...
Que passa que jo crec que ara aquesta marca ha donat amb alguna cosa que ha fet un salt espectacular.
Amb la qual la competència també li deu coure.
Bueno, altres marques també han tret els seus models, però no tenen aquesta reactivitat que està tenint aquesta sabatilla.
Jo crec que al final potser la qüestió del dopatge, que és millorar les condicions, no? Vull dir, el que busca és millorar les condicions basals, s'hauria d'analitzar en el fons la reactivitat que té el mateix peu contra l'asfalt i equilibrar-ho aquí. Si la bamba t'està produint un increment superior a no sé quin tant per cent, que és el que es pugui millorar amb l'entrenament, doncs llavors potser sí que es consideraria dopatge, igual que amb tots els medicaments i companyia seria el mateix, parlar aquest tant per cent, no? Crec que aniria més per aquí. I mentre estiguin al mercat i tothom tingui accés, bueno, mira...
Clar, no tothom hi tenim accés, i de fet alguns que fa poc s'han començat, jo encara estic buscant La bamba.
Uf, no queda temps.
Perquè tinc no sé què del túnel carpiano, no sé què...
Avisa'm quan trobis la bamba.
Ostres, tu, quin tema això dona per una hora sencera, el de les bambes.
No, i més.
Doncs amb aquestes nocions de la bamba, i si voleu suggerir-li unes bambes a la senyora doctora Muro, ja ho sabeu, escriviu-nos què penseu que li pot anar bé. Si uns patins en línia, si unes bambes de molles, o si no, la bamba que portava l'Eliu Kipchoge.
O que em dediqui al macramé.
Al macramé, podem fer-ne tots de macramé.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell. L'heroi invisible. Coneixes el teu veí?
Xavi Solà, 41 anys, pare de dos nens de 8 i 10 anys. Va néixer a Polinyà. Va estudiar a la FPC, graduat multimèdia. Treballa com a analista de dades en suport de tècnica avançada en multimèdia. Diu que no té aficions curioses: escoltar música, llegir, veure sèries i pel·li. Que li agraden de personatges el Son Goku. Que jugava bàsquet quan era petit. Que no suportava veure la televisió ni tampoc el suporta veure en directe el bàsquet. O juga o passa quan parla de bàsquet. És una d'aquelles figures del món de l'esport de fons ben curioses, les figures dels gregaris. I quan diem figura de gregari, és de les persones que ajuden els demés a assolir els seus reptes. Si sempre parlem d'objectius i d'aconseguir reptes individuals, el Xavi és una d'aquelles persones que gaudeix fent esport, però gaudeix ajudant els demés a assolir els seus reptes. I avui tenim aquest personatge que ben bé potser el teniu al vostre costat i que té 1,78 m, 77 quilos. Últim llibre llegit, 7 libros para Eva. Alçada, 1,78 m, pes 77. Color dels cabells, és bastant kayak. Color dels ulls, marrons. Model de bambes que utilitza, n'utilitza més de 15 parells. Acostuma a utilitzar la mateixa bamba que utilitza el Kilian Jornet. No sé si és perquè va preguntar-li al Xavi com a bon gregari que és. Xavi, bones, com estem?
Hola, bé, bona tarda, bona tarda. He de desmentir que el Kilian em preguntés.
Escolta'm una cosa, no sabem si el Kilian, i ara per motius de no fer-te mediàtic, no vol reconèixer que t'assessora, però sabem que ets un gregari, que vas ajudar el doctor Muro a assolir un gran repte per ella, que va ser anar fins a Montserrat, cert, oi que sí?
Sí, la matinada del 13 de juliol, del 17 al 13 de juliol d'enguany, del 13 al 14, uns quants vam decidir fer una excursió per anar a fer gana per l'esmorzar, o per acabar de pagar el sopar, i res, hem sortit d'aquí a Sabadell fins a Montserrat. Estones caminant, estones corrent.
És a dir, un caco, una mica caco. Sí,
sí, caco totalment.
Escolta'm una cosa, Xavi, aviam, doncs llavors, aquí estem veient que tens la funció aquesta com de gregari. En el món del ciclisme hi ha reportatges extensos que parlen doncs de que qui fa de gregari gaudeix inclús potser més de que la pròpia persona que assoleix el repte, però tu que ets un afeccionat a les cistelles, al bàsquet i tot, i que prefereixes jugar-lo que veure'l, ets un afeccionat també al món del córrer i del trail running, i d'on et ve això?
Doncs, sincerament, no ho sé. He de confessar que de ben petit, quan agafava alguna enrabiada a casa o senzillament volia evadir-me, allò que fan els crios de doncs me'n vaig de casa, i l'únic que poden fer és cauar al carrer, perquè evidentment no tens recursos per anar enlloc més, jo, al ser de poble, i en aquells moments Polinyà doncs encara era més poble del que és ara, podia anar a córrer fins a l'altra punta de poble, i això és el que feia. Sortia i m'anava a córrer i escampava l'ava, i llavors quan tornava estava molt més tranquil·let. I potser d'aquí ja vaig agafar-li un especial carinyo al fet de sortir a córrer.
I clar, vull dir, tu quan anaves a córrer aquí potser feies asfalt, feies per camins, i encara no sabies que això potser se'n deia trail running, evidentment. Clar, vull dir,
era... què havia de saber jo? Jo estava empenyant perquè ma mare m'havia fotut bronca o qualsevol merdeta que m'hagués passat a casa, i jo sortia a córrer i feia tros d'asfalt, com bé dius, llavors em fotia pels camps intentant no trepitjar gaire per no emprenyar el pagès, però ni trail ni punyetes, allò era desfogar-se i punto.
I actualment això com ho fas anar? Aviam, perquè a part de fer de gregari de la doctora Muro, quins són els reptes que tu a nivell de... Com a persona que també sabem que t'agrada pedalar també, els teus reptes esportius que has aconseguit fer, allò si et fiquessis allà al Hall of Fame de casa teva on tens allà totes les grans gestes esportives que dius, ostres, això m'ha passat bé, quins serien?
Doncs bàsicament, de fet ja, són les mitges, en concret la de Sant Llorenç, però no hi va ser la més bèstia que he fet, que enguany la repetirem, serà el proper 27 d'octubre, o sigui que res, d'aquí dos
queden setmanes. Queden pocs dies.
Però això, vist que ja, de fet, fa un parell de setmanes vaig anar amb un company a fer el track per veure què tal, com seria de difícil i això, i vam acabar prou bé, l'objectiu ja no seran les mitges, l'objectiu ja serà fer una marató completa. Jo, de fet, tinc la sana esperança de que el genoll, perquè estic lleugerament operat, una petita artroscòpia, em permeti algun dia completar una marató de muntanya completa. Aquest és l'objectiu.
És a dir, que seria un objectiu que et podries plantejar potser amb bastant recent, vull dir, és a mig curt termini, no?
2020,
és a dir, ja sí. L'any que ve el Xavi, analista de dades i de programes, això és com una feina molt científica, molt allò de teclejar i de pantalleta, no? Vull dir que és allò...
Pantalleta total, de fet treballo amb tres pantalletes, la del portàtil i dues auxiliars, i t'he de dir que algú pot semblar que en siguin moltes i a vegades se't queda curta, només.
Et queda
però,
curta.
Però sí, és tota l'estona jugar amb això, amb tecles i demanar que et surti ara aquesta informació, ara aquesta altra. Però bueno, mira, no, jo m'ho passo bé. I a més em paguen.
No, clar, fantàstic. Escolta'm una cosa, i clar, i a part de fer aquesta feina que t'agrada i et paguen, i tenir ganes de poder córrer mitges com faràs la de Sant Llorenç properament i de tenir un objectiu de marató, d'on treus el temps per córrer, com t'organitzes, com ho fas anar tot això?
És mitjanament fàcil un cop ja entres en dinàmica, sobretot també has de trobar una miqueta de complicitat a nivell de la parella, doncs, clar, tenint dos crios, el que a vegades has de fer és, bueno, avui et quedes tu amb ells i jo surto a córrer i un altre dia pues, ja me'ls quedo jo i tu vas a fer el que vulguis. I bàsicament és això, entre setmana, si podem, sortim uns quants a trotar pel vespre, a partir de les 9, que més o menys els puguis tenir encarrilats els nanos i no suposin gaire daltabaix el fet que tu no hi siguis.
Per tant, ara és en frontal ja, no?
Els dissabtes, sí, ara sí, a l'estiu s'agraïa sortir tard, però ara, pues sí, ara hi hem de sortir en frontal. I llavors els caps de setmana fas el sacrifici de matinar. Matinar vol dir llevar-se a les 7 per posar-se a trotar a quarts de 8 i tornar a casa, doncs, en funció de la ruta que t'hagis previst, però cap a quarts de 10, a molt, molt, molt estirar les 10, que tot just s'han llevat i estan esmorzant, que tampoc t'estoques la vida familiar.
Clar, es tracta de conciliar-ho, clar.
Sí, conciliar-ho com puguis.
Això vol dir que, doncs, aproximadament, que estem parlant de sobre les 6-8 hores setmanals que pots dedicar-li a l'entrenament, no? Bastant, doncs, més o menys. Seria així un dia sí, dia no, o una miqueta així, o...
Home, a veure, principalment, d'un a dos dies entre setmana seria el més desitjable, tot i que no sempre es pot, i llavors dissabtes i diumenges. Els dos dies intento sortir, si no pot ser a córrer, almenys agafar la bici i fer una miqueta de pedalada.
Escolta'm, Xavi, doncs... Sí. No sé, sí, escolta'm, tu, senyora Muro, que vas tenir un gregari de luxe com sí. El Xavi, què creus que li hauríem de preguntar al Xavi?
El Xavi i els senglars, quatre senglars més que em van ajudar a fer la ruta.
I què és el que creus que li voldries preguntar?
Doncs res, que quan sortiu el proper dia.
Bueno, doncs mira, avui se surt, avui si a les 9 estàs disponible, però et recordo que
no, avui sortit, ja he sortit, Xavi, he sortit.
Ja hem de reunir la lampa a l'escola, o sigui que tu mateixa.
He sortit avui ja.
Ah, t'hi ha sortit. Ja,
vull fer les gràcies públicament per ajudar-me a fer la meva primera trial a la vida.
Bueno, ja et vaig comentar que tots hem passat alguna vegada per aquí i s'agraeix que hi hagi una veu, una mà i una persona que t'empenyi amunt quan tu voldries anar cap avall.
Sí, senyor, sou els meus superherois.
Escolta'm, Xavi, una cosa, sí. Ja tens per acabar, quina és la marató que t'has posat entre cella i cella? És alguna cosa post-estiu i en direcció cap al Berguedà abans de passar el túnel? És cap on
no,
pinta aquesta...
De moment la primera és algun molt, molt més local. Començarem ara per fer la mitja Sant Llorenç, llavors al gener la de la Llarena, i l'objectiu seria un altre cop cap a l'octubre la de Sant Llorenç de l'any vinent, que és la, segons diuen ells, la primera marató de muntanya, doncs fer-la. I si aquesta ja es compleix, llavors amb un altre sonat del grup, que sortim bastant junts, ja ens preparem per fer d'altres animalades, com la olla de Núria o coses així més lluny, que llavors ja aprofites i t'emportes a la família.
No, i passes el cap de setmana, que és el que es tracta de conciliar la part personal, la part familiar, i poder-ho lligar tot, clar.
És molt més fàcil poder anar a córrer 5 hores i dius, bueno, però tu estaràs també aquí...
I és un entorn maco i tot.
Ah, exacte.
Escolta'm, Xavi, moltes gràcies per ser el nostre heroi invisible d'avui. I esperem i ens veurem a Sant Llorenç, que és on l'equip de 13 també pujarà a cobrir-ho i a veure-ho i viure-ho, i els nostres especialistes d'atletisme i trail running també hi correran com l'Aniol, i ens veurem en allà, que acabis de fer la preparació bona per Sant Llorenç. I moltes gràcies per seguir sent un heroi i un gregari com fan falta. Fins la propera.
Adéu. Gràcies, Xavi.
Adéu.
I fins aquí el 13 d'avui. Us ha acompanyat l'habitual equip de Fons Addictes, el Xavi Palahir, l'Aniol Riba, Llorenç Esteve, el Robert Mayoral i l'Anna Muro, i a l'equip tècnic, el Toni González. Voleu escoltar totes les temporades de 13? Baixeu-vos i escolteu-vos el podcast a l'enllaç d'Instagram 13 Esports de Fons. Voleu saber què fan els membres de l'equip, on entrenen i com desenvolupen la seva fons addicció? Entrevistes, personatges i indrets, resultats i actualitat a l'Instagram, Twitter i YouTube de 13 Esports de Fons. Si teniu dubtes, suggerències, resultats o coneixeu algun o alguna fons addicte, feu-nos arribar a la bústia de 13, 13 Esports de Fons. Gràcies per formar part de 13 i d'aquests 60 programes. I volem recordar-vos que us podeu sumar a l'iniciativa solidària i a la descoberta del món dels obstacles a Sabadell aquest proper cap de setmana, Run for Cancer de Mama, una cursa d'obstacles divertida i assequible per a tots i totes de 5 o 10 quilòmetres. No ho dubteu, inscriviu-vos-hi a amoassociación.org. Nosaltres hi serem. Ens hi veiem diumenge. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons des dels micròfons de 13.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.